La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important. Social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
De seguida saludarem Mireia Milian, cap de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona, que ens parlarà de la tornada a l'escola des del seu punt de vista, però abans us donem notícies del món de Càritas, com ara que, atenció, Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca, millor restaurant del món durant molts anys, col·labora amb Càritas i apadrina la seva iniciativa Cava amb Cor.
Efectivament, Rafa, la seu de Càritas Diocesana de Girona va acollir dijous 2 de setembre la presentació del Cava amb Cor, una iniciativa solidària a benefici de Càritas Catalunya, impulsada per la confraria del Cava i apadrinada per Josep Roca, sommelier del celler de Can Roca.
I en què consisteix, Ignasi, la iniciativa?
Es tracta d'una tirada de 8.500 ampolles d'un cava brut reserva embotellat per a l'ocasió, fruit de la col·laboració de 21 cavistes catalans a un preu de 7 euros amb 80 cèntims, i que ha comptat amb la implicació de diverses cadenes de supermercats, comerços i distribuïdores compromesos amb la tasca de Càritas. Els seus impulsors destinaran 2 euros de cada ampolla a projectes socioeducatius de Càritas que atenen infants i joves en situació de vulnerabilitat arreu de Catalunya.
I crec, Ignasi, que la implicació dels germans Roca no queda aquí.
Doncs no, Rafa, perquè es va projectar l'espot rodat al celler de Can Roca amb la implicació dels tres coneguts germans.
Com es pot col·laborar amb la iniciativa?
El Cava amb Cor es va posar a la venda el 6 de setembre a través de tots els establiments col·laboradors, però es poden fer igualment donatius a través del web cavaamcor.cat.
I vinga, volem més iniciatives, Ignasi. Què més coses estan fent des de Càritas?
Doncs fixa't, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i Càritas Catalunya, per exemple, van signar un acord de col·laboració per realitzar accions conjuntes en l'àmbit esportiu, social i cultural, amb l'objectiu de donar suport als programes de Càritas Catalunya i visibilitzar el caire solidari de les seves activitats.
I en què consisteixen aquestes col·laboracions?
Algunes de les accions que queden contemplades en l'acord són la col·laboració, com ja és habitual, entre les dues entitats per a la caminada solidària, la participació en ponències de sensibilització relacionades amb l'esport i els hàbits saludables de la muntanya i la possibilitat d'integrar les persones ateses per les Càritas de Catalunya, sobretot joves, en les activitats esportives de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i les seves entitats.
Però encara tenim més, perquè l'acció de Càritas no para. Més coses, Ignasi.
Sí, Rafa, també al principi d'aquest mes van tenir lloc la inauguració formal de la botiga Moda Re de Balaguer, on el director de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova, va explicar que la botiga forma part del projecte en desenvolupament de 9 grapats, que vol contribuir des del seu model de negoci al bé comú. L'alcalde de Balaguer va ressaltar la importància de la presència de Càritas a la ciutat, la capital de la Noguera, com una expressió de la solidaritat, a la qual necessàriament hem de ser sensibles com a societat i com a poble.
Ignasi, quins són els objectius del projecte?
La creació de llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social en el marc de l'economia social a través de la creació, el creixement i la consolidació de les empreses d'inserció en el sector de la reutilització, preparació i reciclatge de roba de segona mà.
I vinga, ja per finalitzar, perquè se'ns escapa el temps com sempre en aquesta casa, també us podem explicar que va tenir lloc a principis de mes la Jornada Diocesana de Càritas a Balaguer.
Va ser una trobada amb els voluntaris i els responsables de l'entitat al Santuari Basílica del Sant Crist de Balaguer, en què el director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, va donar a conèixer les xifres del 2020 i la memòria d'activitats, i en la qual també el jesuïta Joan Carrera, professor de moral de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre de Cristianisme i Justícia, va oferir una reflexió sota el títol Viure millor amb menys.
Doncs moltes gràcies, Ignasi, i ara de seguida parlem de la tornada al col·le. Una tornada que no és tan fàcil per a algunes famílies.
La veu de Càritas.
Això és la secció La veu de Càritas en aquest dilluns d'estrena i li volem donar veu a Càritas justament per tractar temes com aquest. Perquè avui, Ignasi, els nens han tornat a l'escola i per algunes famílies doncs no és una tornada fàcil.
Efectivament, Rafa, certament no és així. Hi ha moltes famílies que no disposen d'ingressos econòmics suficients per comprar llibres, material escolar o un dispositiu des del qual puguin seguir les classes telemàtiques quan són així. De fet, arran de l'impacte social i econòmic del Covid-19, s'ha observat que els pares i les mares de més de la meitat de les llars amb menors ateses per Càritas Barcelona, el 52% concretament, no poden donar-los suport educatiu per manca de temps, per barreres idiomàtiques, per manca de coneixement o per altres raons.
A més, si no tinc mal entès, la meitat de les famílies amb menors estan en situació d'apagada digital.
Així és, i això engloba famílies que no tenen un dispositiu electrònic, no disposen d'internet o no tenen prou coneixements per dur a terme gestions amb l'ordinador. Per exemple, més d'un 30% de les famílies afirmen que no han pogut completar amb èxit cap tràmit amb l'administració.
Doncs per parlar de tot plegat ja ens acompanya Mireia Milian, cap de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona des d'aquest 2021. Mireia, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Rafa, Ignasi. Moltíssimes
Hola.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres, Mireia. Bé, un 23,5% dels infants, gairebé un de cada quatre nens i nenes, han obtingut pitjors resultats acadèmics ara que no pas abans del confinament. Mireia, quina relació té això amb l'emergència relacionada amb l'habitatge?
Doncs moltíssima, perquè feu-vos una idea de no, les situacions que estem atenent des de Càritas són situacions amb una precarietat molt gran, on viuen, a més, una situació d'emergència habitacional, no? On penseu que han viscut en habitacions de 10 metres quadrats, tota la família, on no disposaven dels seus dispositius per poder seguir les classes, per poder fer els deures, i alhora doncs, també no, de concentrar-se. No? Imagineu-vos un espai tan i tan petit on es concentri tota la vida, no? On tinguis que fer doncs, cua per anar a la cuina, per anar al lavabo, doncs el que demostra tot plegat és la manca d'oportunitats, no? Tots no partim des del mateix lloc i això té un impacte molt gran en l'educació dels i dels infants.
I tant. Bé, Mireia Milian, a més, 4 de cada 10 famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona han hagut de passar el confinament més dur i altres confinaments temporals posteriors segurament també en habitacions de relloguer de menys de 10 metres quadrats. Amb tot el que això suposa, de quina manera es pot ajudar aquestes persones, sobretot pensant també de cara a un futur immediat en els efectes d'aquella situació inhumana i de la pandèmia en general?
Doncs pensem que el que cal és crear xarxes, no? El que ens ha demostrat la pandèmia és que sols no ens en podem sortir i que ens cal teixir xarxes, teixir comunitat per donar suport de nou a aquestes famílies que s'han quedat aïllades, no? Per tant, des de Càritas el que estem impulsant són projectes que el diríem polivalents, on el que intentem doncs, és que en aquests espais, no, que tenen una mirada doncs, des de la humanització i l'acollida, puguin doncs, de nou participar, les famílies puguin tenir un espai digne on poder fer els deures, on poder fer tràmits, no? on poder esdevenir, no? Persones que siguin alhora també protagonistes del seu temps. Entenent doncs, que aquests espais on estan vivint no són espais humanitzadors, pensem que des de Càritas hem de poder garantir espais on puguin créixer aquests infants amb una mica de dignitat.
Mireia, també volem demanar-te, si em permets, perquè Càritas Barcelona ha impulsat una campanya amb el lema Llestos per anar a l'escola, Llestos per anar a l'escola, i el seu objectiu, si no estic equivocat, és recaptar 20.000 euros durant el mes de setembre, i ja se'n porten recaptats més de 10.000. Quins efectes pot tenir aquesta ajuda? A què es dedicarà?
Doncs mira, principalment a pal·liar tot el que té a veure amb la desigualtat d'oportunitats, no? Com el que us deia fa un moment, tots no partim del mateix, no? De les mateixes oportunitats i, per tant, des de Càritas aquí doncs, tenim el compromís. Per tant, que el que ha de ser el més important és el talent, l'esforç i la capacitat individual, no? de cada un. No doncs, on neixes, el lloc on vius, no? Totes aquelles barreres o trajectòries educatives, si els teus pares t'han pogut acompanyar en l'educació o no, Per tant, totes aquestes donacions aniran doncs, cap a poder donar suport a aquests infants en aquesta línia. Doncs, per exemple, poder pagar tot el que sigui material escolar, tot el que sigui doncs, tot el tema de l'escletxa digital. No? Hi ha famílies que tenem que només tenen un dispositiu per 3 adolescents, per exemple. Imagineu el complicat que ha de ser compartir un únic dispositiu. No?
Sí. Avui seguim des de la veu de Càritas amb Mireia Milian, cap de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona. Durant el mes de juliol, Mireia, els espais polivalents de Càritas Barcelona han estat oferint activitats de lleure per als infants. Això no s'atura el juliol i l'agost. En què consisteix?
La iniciativa neix també d'aquesta necessitat de teixir xarxa i de que les persones no, puguin ser partíceps del seu camí. Per tant, aquests espais han estat oberts principalment, la idea és que puguin estar oberts durant 12 mesos l'any i les famílies puguin dir doncs, quines necessitats tenen, no? quines activitats els agradaria desenvolupar i alhora puguin ser protagonistes doncs d'aquest canvi. No? Per tant, si pensem, per exemple, en un reforç educatiu on deixem l'infant, no? I el pare i la mare marxen, doncs ara, des d'aquesta mirada, podem pensar on podem acollir mentrestant aquesta família, els podem oferir no? un cafè, podem escoltar-los, mentrestant, potser poden doncs, connectar-se a internet, tramitar algunes coses que tinguin que fer, perquè ells a casa no tenen connexió, o potser formar-se també, no? també tot el que té a veure amb la inserció laboral d'aquests pares i mares, no? per pal·liar les necessitats econòmiques de la seva família. Per tant, aquests espais el que intenten és englobar una miqueta totes les necessitats o intentar donar resposta a totes les necessitats que les famílies que estem atenent puguin tenir des d'aquesta mirada, com us comentava, no? des de potenciar les seves capacitats que estiguin doncs, des d'una mirada més empoderadora.
Mireia, vostè treballa a Càritas des del 2008, que ja és una dilatada trajectòria, sens dubte. Què significa personalment aquest compromís, aquesta tasca des de Càritas per una persona com vostè?
Doncs, per mi, el compromís és un regal, no? Perquè treballar o fer la teva acció justament pels més necessitats és superessencial. Penseu que no? Estar al costat dels més desfavorits el que ens ajuda és doncs, a tenir una mirada no? de creixement, d'aprenentatge cap als altres, d'obrir-nos als altres coneixements, i això al final és un regal, no? I és un regal de vida que penso que se m'ha donat aquesta oportunitat i que alhora doncs, moltes persones també no? poden participar d'aquest regal.
I tant, i si em permet dir-lo, també és un regal per a la pròpia societat, aquesta tasca tan important. I ja per finalitzar, Mireia, l'altre dia xerràvem amb Luis Miguel Luna, cap de comunicació de Càritas Catalunya, i li preguntava si no és una mica desesperant, entenguis l'expressió, veure que amb tots els vostres esforços des de Càritas no mai s'acaba la feina. I és més, encara hi ha inclús més necessitat amb la pandèmia. I jo també li pregunto a vostè, no és una mica desesperant?
No. No podem caure aquí perquè si no, no podríem seguir, no? A mi que m'agrada pensar és que, bueno, que molts granets de sorra fan una muntanya, no? I penso que si tots, des de la mesura del possible, no? anem col·laborant o anem contribuint cadascú des del que pot, no? I des de la seva mirada, inclús, bueno, podem transformar. El que sí que és cert que és un moment on cal molta, bueno, molta imaginació, no? Hem de poder renovar, poder mirar els projectes de manera diferent i, sobretot, el que us comentava, pensar un altre cop en projectes més col·laboratius que tinguin a veure amb teixir xarxa, perquè el que segur que no podem pal·liar doncs, totes les necessitats econòmiques de les persones, però que sí que podem garantir és que no se sentin soles, que se sentin acompanyades, que puguin créixer, no? Que puguin créixer a nivell humà, també, no? I, per tant, això sí que està en les nostres mans. I hem de poder pensar i repensar totes les vegades que faci falta doncs, projectes que ens ajudin des d'aquí.
Doncs, Mireia, la resposta de Luis Miguel Luna va ser tot el contrari. O sigui que, més o menys, tu has respost el mateix que ell una mica més extensament. Però aquest és l'esperit que transmeteu des de Càritas, eh? aquesta empenta que teniu, que és fantàstica. Doncs Mireia Emília, en cap de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estrena aquí a Camins i en aquesta reestrena, podríem dir, a la casa amb la programació renovada. I molta sort i molta força per tota la vostra tasca.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar veu a tantes i tantes persones que estan rebent doncs, aquesta ajuda.
Bona nit, Mireia, també. Adéu.
Adéu, adéu, Mireia.
I encara abans d'acabar, Ignasi, tenim dos punts d'agenda.
Efectivament, Rafa, aquest dimecres 15 de setembre es durà a terme el llançament de la campanya de necessitats bàsiques i dijous es farà la reunió extraordinària de la Junta Directiva, ja programada per aquest setembre, de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Recordem que en la Junta d'aquesta gran plataforma hi ha una representació de Càritas Catalunya.
Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa, i de part de Càritas Catalunya, fins la propera a tothom.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. En una setmaneta tornarem, serà d'aquí 7 dies.